Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Mobilitzacions aquesta tarda arreu de Catalunya contra el tancament de línies d'I3 i d'ESO. Les han convocat la plataforma La Pública, l'escola de tothom, Maria Pagès.
Des del govern, Salvador Illa ha defensat avui la mesura al Parlament de Catalunya en la sessió de control. Els comuns i la CUP li han retret que no toqui l'escola concertada i li reclamen que rectifiqui.
I si hi ha 30.000 alumnes menys, ja ho he explicat abans, és raonable que en un procés obert es faci un plantejament mantenint una ràtio de 19 per sota dels 25, que és l'estàndard que s'ha fixat en fins i tot els professionals a la Covid. Per tant, crec que això demostra el compromís del govern amb tots els serveis públics.
Mor una esquiadora de 53 anys, veïna de la Selva del Camp, en una allau a Geòrgia. La dona formava part d'una expedició catalana de 6 persones, dues d'elles han resultat ferides de diversa consideració.
Els equips de rescat de Geòrgia treballen a la zona i fons del Ministeri d'Afers Exteriors expliquen que estan realitzant totes les gestions oportunes amb les autoritats locals per prestar tota l'assistència consular necessària als afectats.
Pedro Sánchez anuncia un pla d'inversió en defensa que detallarà l'estiu sense tocar despesa social.
Serà amb l'objectiu d'arribar a dedicar el 2% dels diners del PIB a polítiques de defensa. Des de l'oposició, Esquerra i Junts han defensat amb matisos que Espanya i Europa potenciïn la seva seguretat. I des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo ha acusat Sánchez de no tenir cap pla
Debemos superar el bloqueo de la melancolía y adaptarnos a esta nueva situación. Ya les anticipo que antes de verano el gobierno pondrá en marcha un gran plan nacional para el desarrollo e impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa española.
No ha venido a ofrecer un plan de defensa. Tampoco ha venido a informar de la hoja de ruta europea. ¿Cómo va a dar lecciones de seguridad quien cede las fronteras a los que no creen en la nación?
En cultura, compte enrere per la celebració de la 43a edició del Còmic Barcelona. L'organització confia a repetir l'èxit de passades trobades i atraure 110.000 persones a la Fira de Montjuïc del 4 al 6 d'abril.
Amb el dibuixant Chris Ware com a cap de cartell, enguany redobla l'aposta pel públic infantil i per expressions culturals molt relacionades amb el còmic, com el rol o els jocs de taula. Meritxell Puig és la directora del FICOMIC.
Tres dies de còmic, tres dies de diversió, de descobriment, d'il·lusió, de veure còmic, superherois, però també superheroïnes, però també moltes més coses.
I en esport, Jordi Cervantes, la Volta a Catalunya es posa emocionant.
Com l'arribada de la tercera etapa a la Molina, on Juan Ayuso s'ha imposat per mil·límetres a Primoz Roglic en el final a l'estació d'esquí Ceretana. El ciclista alacantí, però nascut a Barcelona, és el nou líder de la Volta Catalana amb 6 segons de marge sobre l'eslové, en el dia en què el tècnic del Barça, Hansi Flick, ha mostrat el seu malestar pel partit de Lliga que han de disputar demà contra l'Osasuna amb jugadors internacionals en procés de recuperació després de l'aturada de seleccions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. En funció de la comarca, el temps està sent variable des d'aquest migdia. Han anat creixent alguns núvols a cavall del sud de Girona i en algunes comarques barcelonines, i fins i tot ja s'han escapat alguns ruixadets locals, però en algun moment plou amb gràcia, i de fet el que queda d'aquesta tarda encara tindrem algun xafaguet, algun ram, ja diem molt local, al voltant dels dos Vallesos, les muntanyes del Maresme, la Selva, cap al Mollanès, al Bages, també a la comarca d'Osona o cap al Lluçanès. A la resta del país, més clarianes que no pas núvols i encara amb una mica de vent que anirà bufant cap a l'Empordà. També aquesta tarda s'ha suavitzat el panorama, l'ambient ja està sent més agradable que tardes enrere. Pel que fa demà, aquesta suavitat també impararà, de fet no ha de variar aquesta temperatura, al matí sí que farà fresca, i demà al matí una altra vegada alguns núvols a l'interior del país i durant la tarda algun xàfec més que no pas avui, des del Prepirineu fins a la Catalunya central i les comarques de Barcelona. Local i demà a la tarda. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs circulació en general còmode i fluida a les principals carreteres i autopistes del país, amb cues puntuals als accessos de Barcelona, a la C58 i a la C33 veiem aturades entre Montcada i el Nus de la Trinitat, d'entrada a la capital catalana. També retencions a la C32, en aquest cas de sortida a l'alçada de Sant Boi del Llobregat. Pel que fa a les rondes, queden cues a la ronda de dalt entre la Diagonal i Sant Gervasi en sentit Trinitat. També també cues en sentit Trinitat a la Ronda Litoral, a la zona Franca i al Bon Pastor, i també en sentit Llobregat a la zona de la Barceloneta. De moment això és tot, des de Secretaria de Trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Mobilitzacions aquesta tarda arreu de Catalunya contra el tancament de línies D3 i D1. Les han convocat la plataforma La Pública, l'escola de tothom. Des del govern, Salvador Illa ha defensat avui la mesura al Parlament de Catalunya.
Han estat mobilitzacions simultànies a les 6 de la tarda davant el Departament d'Educació, a la Via Augusta de Barcelona, però també davant els serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona, i a mitja dotzena de ciutats més, com Mataró, Granollers, Sabadell, Manresa, El Vendrell i Tortosa. Ara com ara, i si no reverteix la situació, de les 111 línies que es volen tancar, 43 són D3 i 68 de primer d'ESO.
Anem, doncs, cap a alguna d'aquestes poblacions, començant per Mataró, al Maresme. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
El tancament de grups en centres de Mataró continua portant cua per seguir pressionant Educació aquesta tarda. A partir de les 5, les AFES de l'Escola Rocafonda, Camí del Mig i de l'Institut Tos i Codina han dut a terme 3 manifestacions simultànies des dels seus respectius centres, acompanyats de membres de les comunitats educatives de les pròpies escoles o institut, però també d'altres de la ciutat, han posat rumb a la seu dels serveis territorials del Maresme i del Vallès Oriental. Els representants de les AFES han defensat que les escoles dels seus fills són centres d'alta complexitat i que el tancament de les línies atempta cap al model d'escola pública. Per evitar la supressió de grups, el que proposen és la reducció de ràtios, un moviment que també permetria millorar l'atenció als alumnes. El pas de la concentració per la ciutat ha ocasionat diversos talls de trànsit, el més important a la Nacional 2, just a l'altura de l'estació de tren de la capital del Maresme. La mobilització de Mataró no ha estat l'única arreu del territori. De fet, s'ha marcat en una crida feta per la plataforma La Pública, l'escola de tothom, qui havia convocat una desena de concentracions a les seus dels serveis territorials d'arreu de Catalunya.
Gràcies, Judit. De fet, efectivament, doncs de Mataró passem a Tortosa, on representants sindicals i docents també s'han concentrat aquí aquesta tarda davant dels serveis territorials d'educació. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Una vintena de persones, entre representants sindicals i docents, s'han concentrat aquesta tarda davant dels serveis territorials d'educació de les Terres de l'Ebre a Tortosa. Han empaparat la porta d'aquestes dependències amb octavetes amb el lema "Cap tancament de grups a la Pública". En el cas de les Terres de l'Ebre, els sindicats alerten que són 6 les línies que pretén tancar el Departament d'Educació el curs vinent. Des de la plataforma La Pública Escola de Tothom no descarten que en puguin ser més en benefici de l'escola concertada. Pere Timoner, representant de la CGT.
Aquí a Terres de l'Ebre estem parlant de tancaments a Amposta, a la Ràpita, a Deltebre, a Gandesa o a Mora d'Ebre. I això són només els que sabem, perquè el departament té una opacitat molt gran i potser hi hagi més tancaments a altres municipis ebrencs. Mentre estan tancant línies a la Pública, estan incrementant l'oferta de la concertada. Des de la plataforma exigim la desconcertació progressiva.
Des de la plataforma confien que aquestes mobilitzacions serveixin perquè Educació faci marxa enrere en la supressió de línies, tal i com ja va passar a Tortosa, on tenia previst tancar 2 línies de cara al curs vinent, però finalment les mantindrà.
I ho dèiem en portada, protestes que arriben al mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el tancament d'aquestes 111 línies de l'escola pública de cara al curs que ve, amb l'argument que hi haurà 30.000 alumnes menys per la caiguda de la natalitat. En la sessió de control celebrada al Parlament, els comuns i la CUP li han retret que no toqui l'escola concertada i li reclamen que rectifiqui. Mont Carvajal.
Primer els comuns i després la CUP han preguntat al president Illa sobre la supressió de 111 línies d'escola pública. La diputada cupaire Laia Estrada ha dit que és una decisió classista.
I com aquest, 110 exemples més de centres públics que perdran línies pels seus tancaments mentre veuen com les concertades dels seus municipis no se les toca. I això és una política classista. I que no tanqui una sola línia dels centres públics i que aprofiti aquesta davallada de natalitat per reduir de forma valenta les ràtios i per desconcertar l'educació, per acabar amb aquesta doble xarxa educativa, que és l'origen de la segregació escolar. Això és valentia.
Illa ha dit que és de sentit comú reordenar les línies perquè hi haurà 30.000 alumnes menys al curs vinent.
Si hi ha 30.000 alumnes menys, és raonable que en un procés obert es faci un plantejament mantenint una ràtio de 19 per sota dels 25, que és l'estàndard que s'ha fixat en fins i tot els professionals amb la Covid. Per tant, crec que això demostra el compromís del govern amb tots els serveis públics.
Més tard, Esquerra ha preguntat a la consellera del RAM, Esther Niubó, per què a Terrassa tancaran 8 línies d'ESO i 2 de primària, el 10% del total de Catalunya. En aquell moment, persones de la comunitat educativa convidades al ple han mostrat pancartes contra el tancament. Quan els han fet fora, Niubó ha dit que Terrassa és on la natalitat ha baixat més.
I tot plegat coincideix amb l'arrencada d'una nova edició del Saló de l'Ensenyament al recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. Fins aquest diumenge s'hi pot trobar tota l'oferta d'estudis postobligatoris i compta amb més de 250 expositors, un 12% més que l'any passat. Esther Minguell.
Els estudis de formació professional representen un 40% dels estands del Saló de l'Ensenyament i són els que més creixen en l'oferta d'aquest any. Els alumnes i les seves famílies poden conèixer els cicles formatius de grau mitjà o superior, ensenyaments d'idiomes o estudis superiors amb la presència de les 12 universitats públiques catalanes, així com centres privats, escoles de negoci i altres espais formatius. Aquesta edició ha potenciat les activitats d'orientació per ajudar de forma més personalitzada la tria del futur formatiu i entre el públic, estudiants amb algunes idees clares del que volen fer i altres amb més dubtes.
M'ha interessat molt tot el tema de poder anar a l'estranger, tant com a universitat o batxillerat, perquè m'agrada molt conèixer persones noves, parlar amb nous idiomes.
Realment a mi m'agraden totes les carreres, no? M'agrada des de la història fins a una enginyeria, fins a unes bates, però a veure si m'arribaran a tot.
Jo vaig a buscar cicles superiors i sí que he trobat diferents llocs que m'han interessat.
El Departament d'Educació i Formació Professional ha estrenat l'Espai Àgora, on es fan xerrades informatives, i la Conselleria de Recerca i Universitats detalla, entre d'altres, el procés d'accés als centres universitaris. Fins aquest diumenge s'esperen al Saló de l'Ensenyament més de 100.000 visitants.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular de la tarda, mor una dona de 53 anys, veïna de la Selva del Camp, segons ha pogut saber la xarxa, en un nou allau a Geòrgia. La dona formava part d'una expedició catalana de 6 persones, dues més han resultat ferides de diversa consideració.
Els equips de rescat de Geòrgia treballen a la zona i fons del Ministeri d'Afers Exteriors expliquen que estan realitzant totes les gestions oportunes amb les autoritats locals per prestar l'assistència consular necessària als afectats. El grup havia coincidit amb uns altres esquiadors dos catalans a la zona que han resultat il·lesos. L'expedició practicava esquí de muntanya a Geòrgia, en un punt molt proper al mont Aragats, a Armènia, on va tenir lloc el passat 11 de març. Un altre allau mortal en què va morir un alpinista de Sant Joan de les Abadeses i 8 persones més van resultar ferides.
També en successos, un operari que feia tasques de soldadura en estat crític per l'incendi d'un supermercat a Girona. El foc ha afectat una altra persona que està menys greu i ha calcinat tot l'establiment. Televisió de Girona, Maria Pilsà.
Avui, cap a la una del migdia, ha tingut lloc un incendi al supermercat de Girona, situat a la cantonada entre els carrers Cristòfol Grover i la Séquia. Les causes exactes es desconeixen, però les flames s'han originat a la sala de màquines de l'establiment, on uns operaris estaven fent tasques d'insonorització. El foc s'ha propagat amb molta rapidesa i ha generat molt de fum. Els afectats han estat una persona d'uns 20 anys per inhalació de fum que es troba en estat lleu i un treballador que es troba en estat crític tant per inhalació de fum com per diverses cremades al cos. Els dos se'ls ha traslladat al Trueta. Jordi Marquès és cap de guàrdia de la regió d'emergències de Girona.
Ens ha sigut impossible, sense aigua, poder accedir-hi. A la que ha arribat el primer vehicle, hem muntat una línia d'aigua, una línia de vida per nosaltres, i hem pogut intentar ja començar aquestes tasques de recerca fins que l'hem trobat.
Durant les tasques d'extinció, els bombers han confinat els dos blocs de pisos veïns i després han procedit a ventilar, extreure el fum i comprovar l'afectació.
Més coses, Pedro Sánchez anuncia un pla d'inversió en defensa que detallarà l'estiu sense tocar despesa social.
Serà amb l'objectiu d'arribar a dedicar el 2% dels diners del PIB a polítiques de defensa. El president espanyol ha assegurat al Congrés que això, però, no anirà en detriment de l'estat del benestar. Des de l'oposició, Esquerra i Junts han defensat amb matisos que Espanya i Europa potenciïn la seva seguretat i el Partit Popular l'ha acusat de no tenir cap pla.
Jordi Casino.
Pedro Sánchez assegura que el nou pla s'inspirarà de l'experiència adquirida en el de recuperació creat després de la pandèmia de la Covid i que concentrarà el gruix de la inversió addicional exigida pels socis europeus i canalitzarà programes de col·laboració público-privada per crear un nou salt tecnològic i industrial a Espanya.
Debemos superar el bloqueo de la melancolía y adaptarnos a esta nueva situación. Ya les anticipo que antes de verano el gobierno pondrá en marcha un gran plan nacional para el desarrollo e impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa españoles.
Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de no tenir cap pla i de dependre de partits que no creuen en Europa.
No ha venido a ofrecer un plan de defensa, porque no lo tiene. Tampoco ha venido a informar de la hoja de ruta europea, como mucho a dulcificarla. ¿Cómo va a dar lecciones de seguridad quien cede las fronteras a los que no creen en la nación?
Pel que fa a Esquerra i Junts, tots dos han defensat amb matisos que Espanya i Europa potenciïn la seva seguretat per fer front al nou ordre internacional. Escolteu Gabriel Rufián i Míriam Nogueras.
y soy profundamente antimilitarista. Pero también creo que por encima de esas convicciones debe haber una máxima, que es hacernos cargo del mundo tal y como es.
Amb el mateix ímpetu que alguns demanen rearmar-se en matèria de seguretat, que cal, també és important rearmar-se en termes democràtics.
Per últim, Sumar i Podem han criticat l'objectiu i han assegurat que dedicar més diners a polítiques de defensa no és garantia de més seguretat.
Doncs en resposta, moviments pacifistes inicien a Catalunya una campanya contra la despesa militar.
En un manifest al qual s'han adherit un centenar d'entitats, sindicats i partits, asseguren que l'augment de la despesa militar no donarà més seguretat, sinó que comporta més probabilitat de guerra oberta, i demanen al govern espanyol que no cedeixi davant les pressions internacionals pels plans de rearmament.
I tot plegat avui que s'ha aprovat el pla de la Comissió Europea que, com us avançàvem ahir, demana als ciutadans que tinguin un equip de supervivència a casa per casos d'emergència.
El pla s'ha presentat aquest matí i inclou una trentena de recomanacions per fer front a l'amenaça russa, però també per catàstrofes naturals com la Dana de València, pandèmies o talls prolongats d'electricitat. Entre la trentena de mesures destaca la proposta que els europeus tinguin a punt un kit bàsic amb reserves d'aigua, menjar i carregadors de bateries per sobreviure 72 hores sense ajuda externa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau judicial, el Tribunal Constitucional anul·la el vot delegat de Puigdemont i Puig en la sessió de Constitució del Parlament.
La decisió no té efectes pràctics perquè els vots de Puigdemont i Puig no van ser determinants perquè el Parlament es pogués constituir sota la presidència de Josep Rull.
I encara un apunt més, la Fiscalia Superior de Catalunya no s'oposa a suspendre l'ingrés a presó de Laura Borràs mentre es tramita la seva petició d'indult.
L'expresidenta del Parlament va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, 13 d'inhabilitació i 36.000 euros de multa per prevaricació i falsedat documental en la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.
Nova jornada d'incidències a Rodalies per la vaga dels sindicats minoritaris i diverses avaries.
L'aturada ha provocat cancel·lacions de trens a Rodalies, els de mitjana distància i a l'AVE, així com alteracions de les freqüències. En total s'han cancel·lat una quarantena de trens. A l'R2 Nord, una avaria a Sant Celoni, també ha complicat la vida als passatgers a primera hora del matí, mentre que a l'R2 Sud també s'han registrat problemes entre el Garraf i Vilanova, que han obligat a tallar la via, tot plegat ha tornat a posar a prova la paciència dels usuaris.
Pues en teoría pasa I-20 o I-35 y ha pasado el de San Vicenç de Caldés sobre I-40 y ha parado aquí, o sea que no ha seguido para San Vicenç.
Porto 9 anys fent aquest recorregut i és horrorós, horrorós. Sí, sí, sempre estem igual, no ens avisen de res i bueno.
Avui he trigat 2 hores i mitja. Hem arribat a Sant Vicenç, el tren que havia d'anar de connexió de Sant Vicenç a Barcelona no havia arribat encara, ni se l'esperava, i he hagut de tornar cap a Torredembarra amb l'autobús per agafar un regional.
A l'R2 Sud hi ha hagut demores de més de 30 minuts en els trens en direcció Sant Vicenç de Calders. També hi ha hagut retards a més d'una hora a les línies R14, R15, 16 i 17 amb origen a Estació de França.
Doncs pel que fa als usuaris, el president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, veu el reconeixement del problema per part dels governs català i central com un primer pas, però exigeix fets. Són declaracions a la xarxa.
Sí que veiem que és positiu que es reconegui el problema, que és el primer pas. En molts anys o això no era important o aquí no hi havia masses problemes i que, per tant, es reconegui aquest problema i es digui que si vol fer coses, doncs és un primer pas. A partir d'aquí, altres vegades també s'ha dit i el que hem de veure són fets i són fets que, a més, alguns es veuran d'aquí 2 mesos, alguns es veuran d'aquí 2 anys, alguns es veuran d'aquí 20.
Ramírez també considera que el traspàs de competències de Rodalies pot suavitzar una de les causes del mal funcionament del servei, com és la descoordinació entre els actors que el gestionen.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En cultura, compte enrere per la celebració de la 43a edició del Còmic Barcelona. L'organització confia a repetir l'èxit de passades trobades i atraure 110.000 persones a la Fira de Montjuïc del 4 al 6 d'abril. Amb el dibuixant Chris Ware com a cap de cartell, enguany es redobla l'aposta pel públic infantil i per expressions culturals molt relacionades amb el còmic, com el rol o els jocs de taula. David Navarro.
Els aficionats que s'apropin a la Fira de Montjuïc es trobaran amb una
novetat tot just arribar, un nou espai, una gran carpa situada a la plaça de l'Univers, on es faran des de projeccions de pel·lícules fins a teatre, conferències i debats. Amb un cartell on els protagonistes són els superherois, dibuixat per l'autor de Marvel, Pepe Larraz, un altre espai destacat serà una exposició de figures de mida real de personatges d'aquesta editorial i de DC. La directora de Ficòmic, Meritxell Puig, ha destacat que es tracta d'una trobada única.
Tres dies de còmic, tres dies de diversió, de descobriment, d'il·lusió, de veure còmics, superherois, però també superheroïnes, però també moltes més coses.
Enguany, la zona Comic Kids oferirà des del teatre de Los Viajes de la Pequeña Genia fins al rock del grup Educa Pop o les signatures de Jerónimo Stilton. Mentrestant, Comic Fantasy permetrà provar jocs de taula i de rol i oferirà el primer torneig de Virus Marvel dissabte a la tarda.
I Mataró ha estat aquest dimecres l'escenari de la primera jornada del Pla d'Impuls del Circ amb 12 representants de municipis catalans. Potenciar el món del circ es converteix en el gran repte cultural dels municipis. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
Aquest Pla d'Impuls del Circ vigent va començar ara fa 2 anys i encara s'allargarà fins a l'any vinent i principalment té la voluntat d'ampliar la programació als municipis. De fet, gràcies a la iniciativa ha crescut la programació d'aquesta disciplina a Catalunya en més d'una trentena de propostes. Cristina Cazorla és la cap de la mesura de municipis del circ.
Si gràcies al Pla d'Impuls hem fet augmentar la programació de circ entre 35 espectacles, vol dir que aquests municipis han fet un esforç en programar entre 4 i 5 espectacles cada municipi, perquè part de la de que se'ls demana és això precisament, que ja hi hagi una inversió en circ, una voluntat de poder mantenir aquesta programació en circ quan el Pla d'Impuls ja no hi sigui.
Una setzena de municipis formen part d'aquesta iniciativa promoguda pel Departament de Cultura de la Generalitat, tot i que també impulsa la dansa i el teatre, s'han posat sobre la taula un total de 15 mesures concretes per potenciar el món del circ en l'àmbit municipal.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A la Volta Ciclista a Catalunya, Juan Ayuso s'ha imposat a Primoz Roglic en la tercera etapa que ha transcorregut entre Viladecans i La Molina. El ciclista alacantí, però nascut a Barcelona, del Team Emirates, és el nou líder de la ronda catalana i gràcies a les bonificacions defensarà la primera posició amb 6 segons sobre l'eslové. Miquel Landa és tercer i el balear Enric Mas és quart. El vilanoví Marc Soler és el millor català, 20è a 32 segons. El Barça buscarà certificar aquest dijous la classificació per a les semifinals de la Champions femenina. Les blaugranes reben el Johan Cruyff al Wolfsburg a partir de 6:45 de la tarda en la tornada dels quarts de final de la màxima competició europea de clubs. El tècnic Pere Romeu avisa que han fet autocrítica de la derrota davant el Real Madrid.
Hem focalitzat molt en quin tipus de joc hem de fer en els partits més grans, hem fet molta autocrítica del partit que hem fet a través de vídeo i a través de petites correccions i hem enviat un missatge de màxima sinceritat de que seguim vives a totes les competicions, de que l'equip està fent coses molt, 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 molt bé i que demà hem de sortir al 100% per intentar classificar-nos per les semifinals d'Europa, que serà un objectiu molt maco per nosaltres.
Amb l'avantatge de l'1-4 aconseguit en la Nadal, les de Pere Romeu volen segellar el bitllet per a la següent ronda, on s'enfrontaran al guanyador de l'eliminatòria que juguen el Manchester City i el Chelsea. El Barça masculí retorna demà a la competició amb la disputa del partit de Lliga ajornat el 8 de març davant l'Osasuna, un duel que ha arribat amb la polèmica per la seva ubicació al calendari. El Barça tindrà les més que probables o les baixes segures de Rafinha i Araujo, que aterren aquesta mateixa tarda a Barcelona. A la prèvia del partit, el tècnic blaugrana Hansi Flick és positiu de cara a demà i veu a l'equip preparat per al duel, tot i els contratemps.
Hem d'anar per totes, l'equip està preparat i sabem que el que hem de fer és jugar amb els jugadors que tenim. Han tingut uns bons entrenaments en els últims dies i és el que volem veure demà. Crec que l'equip té molta qualitat i que podem guanyar a qualsevol rival encara que ens faltin els bons jugadors. Estem centrats en aquest partit.
Ahir un blaugrana, Dani Olmo, exercia de padrí d'una nova edició del MIC, el torneig internacional de futbol base, que es disputarà per Setmana Santa en més de 40 municipis de les comarques gironines. Serà una edició de rècord amb 444 equips i més de 8.000 futbolistes. Dani Olmo, ara consolidat a l'elit mundial, dona unes recomanacions als joves futbolistes que, com ell, fan uns anys participin al MIC.
Que disfruten, que és una experiència única, un torneig inolvidable i que segur s'emportaran molt bons records d'aquest torneig, la possibilitat de jugar contra equips que no tenen l'oportunitat a les lligues i bueno, que disfrutin jugant a futbol.
També ahir s'obrien els actes de celebració del 125è aniversari de la Federació Catalana de Futbol. S'estrenava un nou logotip de l'ENS, nova samarreta per a la selecció catalana i s'anunciaven un llibre, una exposició immersiva i un sopar oficial previst per al 12 de juny. A Terrassa, l'endemà de conèixer que el club és a la venda, coneixien més detalls d'aquest procés que arriba motivat per un argument esportiu, la mala marxa de l'equip i el fracàs del projecte. La directora general del Terrassa, Marta Armengol, envia un missatge de tranquil·litat.
Els hi han transmès la sensació que han d'estar tranquils, que quan es fa, si es produeix la venda, quan es produeixi, doncs que clar, que la gent en principi que compri, compra tal com està el club actualment, amb els contractes en vigor, entre els quals els tenim els treballadors. A més, tenim gent aquí de fa molts anys que coneixen molt bé el club i ells són l'essència també, no, d'aquest club.
I en bàsquet, el Barça patia una duríssima derrota a l'Eurolliga davant el Bayern, 101-102. Més enllà del perdre el partit, als segons finals, la jornada era encara més negativa per la greu lesió de Tsimesi Metu, amb una ruptura del tendó d'Aquiles de la cama dreta.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Sílvia Pérez Cruz amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El 28 i 29 de març, la cantant estrenarà a l'Auditori una obra de Feliu Gasull.
A més, sentirem el magnetisme del mar amb La Mer, de Debussy, i Les Illes Medes, de Garreta.
Entrades a auditori.cat.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. El 27 d'abril participa a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
El diccionari Termcat.
Paraules noves que ja pots dir.
Número 1. Codi alfanumèric que identifica els additius alimentaris autoritzats dins de la Unió Europea.
Tenemos que valer per la llem.
A moltes etiquetes dels productes alimentaris que comprem al supermercat hi trobem aquesta E dels additius alimentaris, que també pot dir-se codi E. Número 1, o codi, abans de la lletra E, que és la inicial d'Europa i que va seguida de 3 o 4 dígits, s'hi indica la classe funcional de l'additiu en qüestió. Humectant, acidulant, escumejant... Tot plegat és perquè sàpigues que s'ha avaluat en termes de seguretat i eficàcia i que és segur per a l'ús en aliments dins dels límits que marquen les normatives europees.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Sabies que...
La síndrome d'Estocolm deu el seu nom a un segrest que va tenir lloc l'agost del 1973 a Estocolm, on dos delinqüents comuns van retenir quatre ostatges durant cinc dies. Aquesta síndrome és un estat psicològic en què la víctima d'un segrest o la persona retinguda contra la seva pròpia voluntat desenvolupa una relació de complicitat amb el segrestador. En aquell cas, les víctimes van defensar els seus captors fins i tot després d'acabar el segrest i van mostrar també una conducta reticent davant dels procediments legals que es van emprendre contra els mateixos segrestadors.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són dos quarts de vuit.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Mobilitzacions aquesta tarda arreu de Catalunya contra el tancament de línies D3 i D1. Les han convocat la plataforma La Pública, l'escola de tothom, Maria Pagès.
Des del govern, Salvador Illa ha defensat avui la mesura al Parlament de Catalunya en la sessió de control. Els comuns i la CUP li han retret que no toqui l'escola concertada i li reclamen que rectifiqui.
I si hi ha 30.000 alumnes menys, ja ho he explicat abans, és raonable que en un procés obert es faci un plantejament mantenint una ràtio de 19 per sota dels 25, que és l'estàndard que s'ha fixat els professionals a la Covid. Per tant, crec que això demostra el compromís del govern amb tots els serveis públics.
Mor una esquiadora de 53 anys, veïna de la Selva del Camp, en una allau a Geòrgia. La dona formava part d'una expedició catalana de 6 persones, dues d'elles han resultat ferides de diversa consideració.
Els equips de rescat de Geòrgia treballen a la zona i fons del Ministeri d'Afers Exteriors expliquen que estan realitzant totes les gestions oportunes amb les autoritats locals per prestar l'assistència consular necessària als afectats.
Pedro Sánchez anuncia un pla d'inversió en defensa que detallarà l'estiu sense tocar despesa social.
Serà amb l'objectiu d'arribar a dedicar el 2% dels diners del PIB a polítiques de defensa. Des de l'oposició, Esquerra i Junts han defensat amb matisos que Espanya i Europa potenciïn la seva seguretat i des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo ha acusat Sánchez de no tenir cap pla.
Debemos superar el bloqueo de la melancolía y adaptarnos a esta nueva situación. Ya les anticipo que antes de verano el gobierno pondrá en marcha un gran plan nacional para el desarrollo e impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa española.
No ha venido a ofrecer un plan de defensa. Tampoco ha venido a informar de la hoja de ruta europea. ¿Cómo va a dar lecciones de seguridad quien cede las fronteras a los que no creen en la nación?
En cultura, compte enrere per la celebració de la 43a edició del Còmic Barcelona. L'organització confia a repetir l'èxit de passades trobades i atraure 110.000 persones a la Fira Montjuïc del 4 al 6 d'abril.
Amb el dibuixant Chris Ware com a cap de cartell, enguany redobla l'aposta pel públic infantil i per expressions culturals molt relacionades amb el còmic, com el rol o els jocs de taula. Meritxell Puig és la directora del FICòmic.
Tres dies de còmic, tres dies de diversió, de descobriment, d'il·lusió, de veure còmic, superheroi, però també superheroïnes, però també moltes més coses.
I en esport, Jordi Cervantes, la Volta a Catalunya es posa emocionant.
Com l'arribada de la tercera etapa a la Molina, on Juan Ayuso s'ha imposat per mil·límetres. A Primoz Roglic, en el final anal a l'estació d'esquí Seretana, el ciclista argentí, a alacantí, volíem dir, però nascut a Barcelona, és el nou líder de la Volta Catalana amb 6 segons de marge sobre l'eslové, en el dia en què el tècnic del Barça, Hansi Flick, ha mostrat el seu malestar pel partit de Lliga que han de disputar demà contra l'Osasuna amb jugadors internacionals en procés de recuperació després de l'aturada de seleccions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. En funció de la comarca, el temps està sent variable des d'aquest migdia. Han anat creixent alguns núvols a cavall del sud de Girona i en algunes comarques barcelonines, i fins i tot ja s'han escapat alguns ruixadets locals, però en algun moment plou amb gràcia, i de fet, el que queda d'aquesta tarda encara tindrem algun xafaguet, algun ram, ja diem molt local, al voltant dels dos Vallesos, les muntanyes del Maresme, la Selva, cap al al Moianès, al Bages, també a la comarca d'Osona o cap al Lluçanès. A la resta del país, més clarianes que no pas núvols i encara amb una mica de vent que anirà bufant cap a l'Empordà. També aquesta tarda s'ha suavitzat el panorama, l'ambient ja està sent més agradable que tardes enrere. Pel que fa demà, aquesta suavitat també impararà, de fet no ha de variar aquesta temperatura, al matí sí que farà fresca, i demà al matí una altra vegada alguns núvols a l'interior del país i durant la tarda algun xàfec més que no pas avui, des del Prepirineu fins a la Catalunya central i les comarques de Barcelona, locals i demà a la tarda. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs destaca aquesta hora dues incidències a la Ronda de Dalt. A l'alçada de la Diagonal hi ha un carril tallat en sentit de Trinitat per una avaria i també a la mateixa Diagonal hi ha un carril tallat, en aquest cas en sentit contrari, en sentit Llobregat, per un accident. En tot cas, en totes dues direccions només hi ha un quilòmetre de cua en aquesta Ronda de Dalt. A la resta de la xarxa viària catalana, com us comentàvem abans, doncs no hi ha massa problemes a destacar, només que queden aturades també a la Ronda Litoral entre la Zona Franca i Montjuïc en sentit de Trinitat. De moment això és tot, aixecat de trànsit, molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Mobilitzacions aquesta tarda arreu de Catalunya contra el tancament de línies D3 i DESO. Les han convocat la plataforma La Pública, l'escola de tothom. I des del govern, Salvador Illa ha defensat avui la mesura al Parlament de Catalunya.
Han estat mobilitzacions simultànies a les 6 de la tarda davant el Departament d'Educació, a la Via Augusta de Barcelona, però també davant dels serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona, i a mitja dotzena de ciutats més com Mataró, Granollers, Sabadell, Manresa, el Vendrell o Tortosa. Ara com ara, i si no reverteix la situació, de les 111 línies que es volen tancar, 43 són D3 i 68 de primer d'ESO.
Anem, doncs, cap a alguna d'aquestes poblacions, començant per Mataró, al Maresme. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
El tancament de grups en centres de Mataró continua portant cua per seguir pressionant Educació aquesta tarda. A partir de les 5, les AFES de l'Escola Rocafonda, Camí del Mig i de l'Institut Tosi Codina han dut a terme 3 manifestacions simultànies des dels seus respectius centres, acompanyats de membres de les comunitats educatives de les pròpies escoles o institut, però també d'altres de la ciutat, han posat rumb a la seu dels serveis territorials del Maresme i del Vallès Oriental. Els representants de les AFES han defensat que les escoles dels seus fills són centres d'alta complexitat i que el tancament de les línies atenta cap al model d'escola pública. Per evitar la supressió de grups, el que proposen és la reducció de ràtios, un moviment que també permetria millorar l'atenció als alumnes. El pas de la concentració per la ciutat ha ocasionat diversos talls de trànsit, el més important a la Nacional 2, just a l'altura de l'estació de tren de la capital del Maresme. La mobilització de Mataró no ha estat l'única arreu del territori. De fet, s'ha marcat en una crida feta per la plataforma La Pública, l'escola de tothom, qui havia convocat una desena de concentracions a la seus dels serveis territorials d'arreu de Catalunya.
Gràcies, Judit. Efectivament, de Mataró passem al Vendrell, on sindicats i famílies també s'han manifestat en contra del tancament de línies escolars al Baix Penedès i la resta de la vegueria. Ràdio El Vendrell, Lolo García.
Indignats i revoltats. D'aquesta manera, prop d'una quarantena de persones, entre famílies i professorat, s'han manifestat a les portes del Servei Territorial del Penedès, ubicat al Vendrell, en oposició a la pretensió, afirmen, del govern català de tancar fins a 14 grups al conjunt de la vegueria al curs vinent. 14 a primària, 5 al Garraf, 4 a l'Anoia, 3 al Penedès i 2 al Baix Penedès, i 9 a secundària, 3 al Garraf, Baix Penedès i al Penedès. Tot plegat, un atac contra l'ensenyament públic, en paraules de Natàlia Salmerón, delegada sindical de la CGT.
Nosaltres estem en un sistema de doble via, perquè hi ha escola pública i també escola concertada, i el que nosaltres volem denunciar és que sempre és l'escola pública la que rep.
Aglutinats arreu de la plataforma La Pública, l'escola de tothom, els concentrats han reclamat millores en les condicions dels centres educatius, tot exigint una reducció de les ràtios a les aules, el desplegament del decret d'inclusiva i la desconcertació de l'ensenyament. Professionals i sindicats han fet igualment una crida a les famílies perquè matriculin els infants a l'escola pública.
I ho dèiem en portada, protestes que arriben al mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el tancament de 111 línies de l'escola pública de cara al curs que ve, com dèiem, amb l'argument que hi haurà 30.000 alumnes menys per la caiguda de la natalitat. En la sessió de control celebrada al Parlament, els comuns i la CUP li han retret que no toqui l'escola concertada i li reclamen que rectifiqui. Mont Carvajal. Primer els comuns i després la CUP han preguntat al president Illa sobre la supressió de 111 línies d'escola pública. La diputada cupaire Laia Estrada ha dit que és una decisió classista.
I com aquest, 110 exemples més de centres públics que perdran línies pels seus tancaments mentre veuen com les concertades dels seus municipis no se les toca. I això és una política classista. I que no tanqui una sola línia dels centres públics i que aprofiti aquesta davallada de natalitat per reduir de forma valenta les ràtios i per desconcertar l'educació, per acabar amb aquesta doble xarxa educativa que és l'origen de la segregació escolar. Això és valentia.
Illa ha dit que és de sentit comú reordenar les línies perquè hi haurà 30.000 alumnes menys al curs vinent.
Si hi ha 30.000 alumnes menys, és raonable que en un procés obert es faci un plantejament mantenint una ràtio de 19 per sota dels 25, que és l'estàndard que s'ha fixat en fins altres professionals a la Covid. Per tant, crec que això demostra el compromís del govern amb tots els serveis públics.
Més tard, Esquerra ha preguntat a la consellera del RAM, Esther Niubó, per què a Terrassa tancaran 8 línies d'ESO i 2 de primària, el 10% del total de Catalunya. En aquell moment, persones de la comunitat educativa convidades al ple han mostrat pancartes contra el tancament. Quan els han fet fora, Niubó ha dit que Terrassa és on la natalitat ha baixat més.
I tot plegat coincideix amb l'arrencada d'una nova edició del Saló de l'Ensenyament al recinte de Montjuïc de la Fira Barcelona. Fins aquest diumenge s'hi pot trobar tota l'oferta d'estudis postobligatoris i compta amb més de 250 expositors, un 12% més que l'any passat. Esther Minguell.
Els estudis de formació professional representen un 40% dels estands del Saló de l'Ensenyament i són els que més creixen en l'oferta d'aquest any. Els alumnes i les seves famílies poden conèixer els cicles formatius de grau mitjà o superior, ensenyaments d'idiomes o estudis superiors amb la presència de les 12 universitats públiques catalanes, així com centres privats, escoles de negoci i altres espais formatius. Aquesta edició ha potenciat les activitats d'orientació per ajudar de forma més personalitzada la tria del futur formatiu i entre el públic, estudiants amb algunes idees clares del que volen fer i altres amb més dubtes.
M'ha interessat molt tot el tema de poder anar a l'estranger, tant com a universitat o batxillerat, perquè m'agrada molt conèixer persones noves, parlar amb nous idiomes.
Realment a mi m'agraden totes les carreres, no? M'agrada des de la història fins a una enginyeria, fins a unes mates, per a veure si m'arriba la nota.
Jo vaig a buscar cicles superiors i sí que he trobat diferents llocs que m'han interessat.
El Departament d'Educació i Formació Professional ha estrenat l'Espai Àgora, on es fan xerrades informatives, i la Conselleria de Recerca i Universitats detalla, entre d'altres, el procés d'accés als centres universitaris. Fins aquest diumenge s'esperen al Saló de l'Ensenyament més de 100.000 visitants.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular de la tarda, mor una dona de 53 anys, veïna de la Selva del Camp, com ha pogut saber la xarxa, en un nou allau a Geòrgia. La dona formava part d'una expedició catalana de 6 persones, dues d'elles han resultat ferides també de diversa consideració.
Els equips de rescat de Geòrgia treballen a la zona i fons del Ministeri d'Afers Exteriors expliquen que estan realitzant totes les gestions oportunes amb les autoritats locals per prestar l'assistència consular necessària als afectats. El grup havia coincidit amb uns altres esquiadors catalans a la zona que han resultat il·lesos. L'expedició practicava esquí de muntanya a Geòrgia, en un punt proper al Mont Aragats, Armènia, on va tenir lloc el passat 11 de març un altre allau mortal en què va morir un alpinista de Sant Joan de les Abadeses i 8 persones més van resultar ferides.
I també en successos, un operari que feia tasques de soldadura ha estat crític per l'incendi d'un supermercat a Girona. El foc ha afectat una altra persona que està menys greu i ha calcinat tot l'establiment. Televisió de Girona, Maria Pilsà.
Avui, cap a la una del migdia, ha tingut lloc un incendi al supermercat de Girona, situat a la cantonada entre els carrers Cristòfol Grover i La Sèquia. Les causes exactes es desconeixen, però les flames s'han originat a la sala de màquines de l'establiment, on uns operaris estaven fent tasques d'insonorització. El foc s'ha propagat amb molta rapidesa i ha generat molt de fum. Els afectats han estat una persona d'uns 20 anys per inhalació de fum que es troba en estat lleu i un treballador que es troba en estat crític tant per inhalació de fum com per diverses cremades al cos. Els dos se'ls ha traslladat al Trueta. Jordi Marquès és cap de guàrdia de la regió d'emergències de Girona.
Ens ha sigut impossible, sense aigua, poder accedir-hi. A la que ha arribat el primer vehicle, hem muntat una línia d'aigua, una línia de vida per nosaltres i hem pogut intentar ja començar aquestes tasques de recerca fins que l'hem trobat.
Durant les tasques d'extinció, els bombers han confinat els dos blocs de pisos veïns i després han procedit a ventilar, extreure el fum i comprovar l'afectació.
En la crònica política, Pedro Sánchez anuncia un pla d'inversió en defensa que detallarà l'estiu sense tocar despesa social.
Serà amb l'objectiu d'arribar a dedicar el 2% dels diners del PIB a polítiques de defensa. El president espanyol ha assegurat al Congrés que això, però, no anirà en detriment de l'estat del benestar. Des de l'oposició, Esquerra i Junts han defensat amb matisos que Espanya i Europa potenciïn la seva seguretat i el Partit Popular l'ha acusat de no tenir cap pla.
Jordi Casino.
Pedro Sánchez assegura que el nou pla s'inspirarà de l'experiència adquirida en el de recuperació creat després de la pandèmia de la Covid i que concentrarà el gruix de la inversió addicional exigida pels socis europeus i canalitzarà programes de col·laboració público-privada per crear un nou salt tecnològic i industrial a Espanya.
Debemos superar el bloqueo de la melancolía y adaptarnos a esta nueva situación. Ya les anticipo que antes de verano el gobierno pondrá en marcha un gran plan nacional para el desarrollo e impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa españolas.
Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de no tenir cap pla i de dependre de partits que no creuen en Europa.
No ha venido a ofrecer un plan de defensa, porque no lo tiene. Tampoco ha venido a informar de la hoja de ruta europea, como mucho a dulcificarla. ¿Cómo va a dar lecciones de seguridad quien cede las fronteras a los que no creen en la nación?
Pel que fa a Esquerra i Junts, tots dos han defensat amb matisos que Espanya i Europa potenciïn la seva seguretat per fer front al nou ordre internacional. Escolteu Gabriel Rufián i Míriam Nogueras.
Y soy profundamente antimilitarista, pero también creo que por encima de esas convicciones debe haber una máxima, que es hacernos cargo del mundo tal y como es.
Amb el mateix ímpetu que alguns demanen rearmar-se en matèria de seguretat, que cal, també és important rearmar-se en termes democràtics.
Per últim, Sumar i Podem han criticat l'objectiu i han assegurat que dedicar més diners a polítiques de defensa no és garantia de més seguretat.
Doncs en resposta, moviments pacifistes inicien a Catalunya una campanya contra la despesa militar.
En un manifest al qual s'han adherit un centenar d'entitats, sindicats i partits asseguren que l'augment de la despesa militar no donarà més seguretat, sinó que comporta més probabilitat de guerra oberta i demanen al govern espanyol que no cedeixi davant les pressions internacionals per plans de rearmament.
I en aquest context bel·licista, sorgit també amb la nova administració Trump, els Estats Units amenacen en deixar el finançament de la Biblioteca Ignasi Iglesias de Barcelona per un projecte inclusiu. El govern de Donald Trump vol acabar amb totes les iniciatives i programes de diversitat i inclusió. El consistori barceloní, però, ja ha deixat clar que pensa fer cas omís a la restricció.
L'Ajuntament de Barcelona mantindrà la Biblioteca Ignasi Iglesias a Can Fabra, al barri de Sant Andreu, al projecte American Space, que busca promoure l'intercanvi cultural i el diàleg entre la ciutat i els Estats Units. Tot plegat després que l'ambaixada americana a Madrid ha demanat l'aplicació de l'ordre executiva del govern Trump, que exigeix que cap dels fons de la seva administració s'utilitzi per a iniciatives o programes que promoguin la diversitat, l'equitat i la inclusió. L'alcalde Jaume Collboni ha recordat que l'ordre de l'administració Trump no té validesa jurídica a Barcelona.
La ciutat de Barcelona no donarà cap pas enrere en la defensa dels valors de la justícia social, de la igualtat d'oportunitats, a l'accés al coneixement i la cultura en equipaments que són públics i que estan sotmesos als principis democràtics i al marc jurídic europeu, espanyol, català i, evidentment, barceloní. En aquest sentit, l'ordre executiva que ha dictat el govern Trump no té validesa jurídica a Barcelona i, evidentment, no té cap tipus de legitimitat democràtica ni política per dur-se a la pràctica.
Collboni ha insistit que Barcelona mantindrà la mà estesa amb el Consolat dels Estats Units i ha afegit que les relacions entre la ciutat i el país estan per sobre de l'administració Trump.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova jornada d'incidències a Rodalies per la vaga dels sindicats minoritaris i diverses avaries.
L'aturada ha provocat cancel·lacions de trens a Rodalies, els de mitjana distància i a l'AVE, així com alteracions de les freqüències. En total s'han cancel·lat una quarantena de trens a l'R2 Nord, una avaria a Sant Celoni. També ha complicat la vida als viatgers a primera hora del matí, mentre que a l'R2 Sud també s'han registrat problemes entre el Garraf i Vilanova, que han obligat a tallar la via. Tot plegat ha tornat a posar a prova la paciència dels usuaris.
Pues en teoría pasa y 20, o hay 35 y ha pasado el de San Vicenç de Caldés sobre y 40 y ha parado aquí, o sea que no ha seguido para San Vicenç.
Porto 9 anys fent aquest recorregut i és horrorós, horrorós. Sí, sempre estem igual, no ens avisen de res i bueno.
Avui he trigat 2 hores i mitja. Hem arribat a Sant Vicenç, el tren que havia d'anar de connexió de Sant Vicenç a Barcelona no havia arribat encara, ni se l'esperava, i he hagut de tornar cap a Torredembarra amb l'autobús per agafar un regional.
A la R2 Sud hi ha hagut demores de més de 30 minuts en els trens en direcció Sant Vicenç de Calders. També hi ha hagut retards de més d'una hora a les línies R14, 15, 16 i 17 amb origen a Estació de França.
Més qüestions. El govern ha obert 148 inspeccions per incompliments al topall del preu dels lloguers.
Ho ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parlament a preguntes dels comuns.
Hem iniciat 148 actuacions inspectores, 68 actuacions inspectores a establiments físics obert al públic, 74 actuacions inspectores a les pàgines web que són pròpies dels portals immobiliaris i 6 actuacions inspectores als principals portals immobiliaris. Com veu, doncs, un treball en aquests dos mesos, efectivament. També li haig de dir que hem detectat que el sector s'està posant al dia a la major part.
És el primer balanç del govern des de fa dos mesos que va entrar en vigor el règim sancionador de la llei d'habitatge.
En la plana social també augmenten les negatives familiars a donar òrgans i per aquest motiu el Departament de Salut engega una campanya de sensibilització coincidint avui amb el Dia Nacional del Transplantament a Espanya.
Han pujat un 1% en només dos mesos i ja són un 27%. Els motius socioculturals són part de la causa, segons l'Organització Catalana de Transplantaments, que es declara preocupada.
Maite Polo.
Cap confessió religiosa s'oposa obertament a la donació, ha explicat el director de l'Organització Catalana de Transplantaments, però ha admès que costa molt canviar cultures. Per això es difondran cartells i audiovisuals a centres sanitaris, webs i xarxes socials. També es faran xerrades a instituts i universitats. Jaume Tort.
Les dades avui són bones, les xifres de transplantament són bones, en negatives altes, però anem bé, però no tenim cap garantia de què passarà d'aquí 10, 15 o 20 anys. Per tant, o anem introduint aquests valors i aquesta sensibilització a la gent jove, o potser d'aquí uns anys no ho tindrem tan bé.
La campanya titulada Donar òrgans és donar vida està protagonitzada per l'humorista José Corbacho, a qui van trasplantar un ronyó de la seva germana l'any 2020, en plena pandèmia.
Rebre el ronyó de la meva germana i que la meva germana donés o em donés aquest ronyó ha estat pràcticament una bola extra. Poder seguir vivint amb una qualitat de vida que és com la que tenia abans de la malaltia. Per tant, ha significat tot.
A Catalunya, l'any 2024, 1.345 persones es van poder trasplantar gràcies a la generositat de 381 famílies.
I en territori, l'Institut Geogràfic Nacional monitoritzarà la sismicitat que pugui produir el desmantellament del projecte Castor. Tot i que la probabilitat és molt baixa, els terratrèmols produïts el 2013 han portat a elaborar uns protocols en cas de sismes que s'han pactat amb Enagás, l'empresa que durà a terme els treballs. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
L'any 2013 se van registrar centenars de terratrèmols quan se va començar a injectar gas al projecte Castor. Ara el segellat no hauria de tindre este risc, però per prevenció s'ha elaborat el protocol amb Enagás. A diferència del 2013, ara se farà una tasca de vigilància molt més exhaustiva. Ho explica el director de la xarxa sísmica nacional de l'Institut Geogràfic Nacional, Juan Vicente Cantabella.
Está todo mucho más establecido y pensado y bueno, se está haciendo con mucho más cuidado, pese a que lo que se va a hacer tiene mucho muchísimo menos riesgo de producir sismicidad inducida.
D'esta manera, els treballs de segellat s'hauran d'aturar en cas de produir-se terratrèmols en un radi de menys de 20 quilòmetres d'una magnitud superior de 2,5 a l'escala de Richter o en cas que hi hagi 5 sismes de més d'un grau en un mateix dia.
En cultura, compte enrere per la celebració de la 43a edició del Còmic Barcelona. L'organització confia repetir l'èxit de passades trobades i atraure fins a 110.000 persones a Fira Montjuïc del 4 al 6 d'abril. David Navarro.
Els aficionats que s'apropin a la Fira de Montjuïc es trobaran amb una novetat tot just arribar, un nou espai, una gran carpa situada a la plaça de l'Univers, on es faran des de projeccions de pel·lícules fins a teatre, conferències i debats. Amb un cartell on els protagonistes són els superherois, dibuixat per l'autor de Marvel, Pepe Larraz, un altre espai destacat serà una exposició de figures de mida real de personatges d'aquesta editorial i de DC. La directora de Ficòmic, Meritxell Puig, ha destacat que es tracta d'una trobada única.
Tres dies de còmic, tres dies de diversió, de descobriment, d'il·lusió, de veure còmics, superherois, però també superheroïnes, però també moltes més coses.
Enguany, la zona Comic Kids oferirà des del teatre de Los Viajes de la Pequeña Genia fins al rock del grup Educapop o les signatures de Jerónimo Stilton. Mentrestant, Comic Fantasy permetrà provar jocs de taula i de rol i oferirà el primer torneig de Virus Marvel dissabte a la tarda.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A la Volta Ciclista de Catalunya, Juan Ayuso s'ha imposat a Primoz Roglic en la tercera etapa que ha transcorregut entre Viladecans i La Molina. El ciclista alacantí, però nascut a Barcelona, del Team Emirates, és el nou líder de la ronda catalana i gràcies a les bonificacions defensarà la primera posició amb 6 segons sobre l'eslové. Miquel Landa és tercer i el balear Enric Mas és quart. El vilanoví Marc Soler és el millor català, 20è a 32 segons. El Barça buscarà certificar aquest dijous la classificació per a les semifinals de la Champions femenina. Les blaugranes rebran el Johan Cruyff al Wolfsburg a partir de 6:45 de la tarda en la tornada dels quarts de final. El tècnic Pere Romeu avisa que han fet autocrítica de la derrota davant el Madrid.
Hem focalitzat molt en quin tipus de joc hem de fer en els partits més grans, hem fet molta autocrítica del partit que hem fet a través de vídeo i a través de petites correccions i hem enviat un missatge de màxima sinceritat de que seguim vives a totes les competicions, de que l'equip està fent coses molt, 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 molt bé i que demà hem de sortir al 100% per intentar classificar-nos per les semifinals d'Europa, que serà un objectiu molt maco per nosaltres.
El Barça masculí retorna demà a la competició amb la disputa del partit de Lliga ajornat el 8 de març davant l'Osasuna, un duel que ha arribat amb la polèmica per la seva ubicació al calendari. El Barça tindrà les més que les baixes segures de Rafinha i Araujo que han arribat aquesta tarda a Barcelona. A la prèvia del partit, el tècnic blaugrana Hansi Flick s'ha queixat dels horaris dels partits del Barça.
Quan veus què passa en altres lligues i com ho gestionen amb els equips que juguen la Lliga de Campions, i és totalment diferent el que passa aquí. Quan jugues contra en la Lliga de Campions no és Real Madrid contra Barça, és per protegir l'equip. Es tracta de protegir l'equip espanyol perquè tingui èxit, però és una situació que jo no puc canviar.
Pel que fa a l'handbol, l'Arc Gràcia Sabadellenc i el Lleida Handbol Club ja tenen bitllet per a les fases d'ascens a la divisió d'or, la segona categoria femenina estatal. Les lleidatanes obtenien el bitllet dissabte passat. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
El Lleida Handbol Club activa el pla fases d'ascens. El conjunt lleidatà té un mes per endavant abans del primer partit de la promoció, després d'assegurar-se participar-hi el cap de setmana passat. N'hem parlat amb l'entrenador Ivan Regal.
Vam començar a preparar un programa per en aquest mes, parlant clar, ficant-nos a tope per poder volar el primer partit de les fases. Llavors, ja vam començar a treballar, el que passa és que fins que no tinguéssim aquests dos punts no assegurats no volíem començar a activar i ahir mateix es va activar el plan de fer com una mini pretemporada, bàsicament per poder arribar al primer partit de fases com un camp.
Què serà el cap de setmana del 26 i 27 d'abril?
A l'agenda esportiva només tenim un partit, és en waterpolo. Aquest dimecres es juga un partit avançat a la jornada 22 de la divisió d'honor femenina. Duel desigual entre l'últim classificat i el líder. A partir de 8:45 del vespre, el Sabadell, que es vol mantenir invicta, a visitar la piscina del Rubí, que ja pensa en els play-offs per a la permanència.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Hi ha una nit concreta.
T'agradaria navegar o participar en competicions de vela?
Fes-ho amb els equips de regates del Club Marítim Altafulla, en les modalitats de patí de vela júnior, hobbycat o windsurf.
Amb ells podràs navegar tot l'any, formar-te amb entrenadors titulats i amb experiència i introduir-te en el món de la competició.
Demana més informació al web www.clubmarítimaltafulla.com, al telèfon 977 65 02 64 o a l'adreça de correu electrònic cma@cmaaltafulla.com.
Navega tot l'any amb el Club Marítim Altafulla, el club de vela de referència al Baix Gaià.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius, posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Són les 8 del vespre.
Altafulla Ràdio. Serveis informatius.